És un servei gratuït fins a 5 gigas que volem que ens expliqui un expert informàtic i un visionari en la matèria com és el Pau García Milà. Pau, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per entendre'ns. Ens podries explicar didàcticament què és l'iCloud i com funciona?
Bé, de manera molt, molt bàsica, el que ha presentat Apple sota aquest nom va ser una sèrie de tecnologies que permeten, doncs, que qualsevol persona tingui una sèrie de dades, que vindrien a ser fotos, els calendaris, l'email, una sèrie de coses bàsiques que, doncs, accessibles des de qualsevol ordinador, sota la premissa de que si perdem un ordinador podem seguir treballant amb la nostra informació des de qualsevol altre. Això sí, el preu a pagar més enllà de l'econòmic és enviar les nostres informacions a Apple. I és que, de fet, Apple potser ara ha presentat l'iCloud, però porta anys muntant-se la infraestructura. De fet, Apple, la notícia de que faria quelcom semblant a l'iCloud va sortir ja fa bastants anys, aproximadament el 2006 o 2007, quan van comprar un terreny enorme als Estats Units que se suposava que era per muntar el que seria el data center o el centre a l'edifici on guardarien dades de milions de persones. I així va ser. No va ser fins que van tenir aquest superedifici a Carolina del Nord acabat fins que van començar a parlar-ne i finalment a presentar-ho i avui a obrir-ho a tothom, perquè portava va ser uns quants dies obert per desenvolupadors.
Per tant, Pau, ens estàs dient que el núvol no és tal, sinó que és un edifici al mig de Carolina del Nord, suposo que un dels edificis més desitjats per terroristes i altres espècies, no?
També segurament un dels més complicats d'accedir. Evidentment, quan es parla del núvol, al final les dades han d'estar a algun lloc físicament.
Clar.
Per això hi ha moltes empreses que diferencien entre el núvol públic, que vindria a ser el que ofereix Apple, el que ofereix Google, Microsoft ho comença a fer, amb els núvols privats, que bàsicament és que cada empresa s'ho munta la seva infraestructura als seus servidors i el núvol, entre cometes, està a dins de casa. Tot té avantatges i desavantatges, però en aquest cas Apple el que ha fet ha sigut apostar molt fort pel que porta fent molts anys, que és apostar pel consumidor final i posar les coses fàcils. Que vol dir que és bo per tothom? No, jo tampoc crec que Apple intenti enganyar a la gent. Ell els diu, si voleu, a part d'estar fotos, músiques i demés, ho podeu fer servir, que hi haurà empreses que ho faran servir, segur, però jo no crec que ni tant que saber-ho estigui enfocant a les empreses que potser són tenen més recer a l'hora d'enviar les dades fora, com ha de ser, de fet.
Pau, tu vas tenir la visió de crear l'escriptori virtual amb l'iOS. Quina diferència hi ha entre el que vas plantejar tu i el que comença a funcionar avui per part d'Apple?
Sí, bueno, d'entrada diria, si em permets un apunt,
nosaltres... Que vulguis.
Gràcies, ni molt menys vam inventar cap mercat. El que passa que potser com que vam ser els primers que vam muntar un projecte sobre un projecte real, sobre aquest concepte, a vegades se'ns atribueix falsament que ens ho vam inventar, és mentida. IBM o l'MIT portaven anys abans de que jo naixés, fins i tot hi ha algú que m'ha arribat a dir, quan la meva mare jugava amb nines ja es parlava del concepte aquest de la pantalla tonta que es connecta a un cervell. El que passa que fa anys el cervell era l'edifici, no ens podíem allunyar massa i ara amb internet podem estar a l'altra punta del món. En el nostre cas, amb el projecte iOS, el que hem fet ha sigut plantejar un escriptori virtual on les empreses poden treballar amb la seva informació, similar a l'iCloud d'Apple, però amb una diferència, que és que nosaltres no donem un servei, nosaltres instal·lem la tecnologia a dins de casa de cada client, de tal manera que per molt que ens assemblem, ni tan sols som competidors, al contrari, va molt bé de cara a projectes com el nostre i molts altres que Apple faci moviments com el que està fent, perquè està popularitzant un mercat que després les empreses es trobaran que és limitat, perquè és un mercat avançat per milions de persones, però potser no pel seu cas específic. Llavors recorren empreses més petites que els hi poden acabar d'adaptar.
Estem davant de la fi dels discs durs externs?
Jo crec que el disc dur com a tal ha de seguir existent segur, perquè cada ordinador, per molt que sigui poc, necessita una sèrie de memòria. El que sí que crec que estem arribant al final és de la guerra per veure, entre cometes, qui la té més grossa, és a dir, qui acaba pujant més informació al disc dur, que totes les grans empreses, al final, el debat estava, doncs mira, jo tinc un disc dur d'un tera, jo en tinc un de dos teres, quan moltes vegades oblidàvem la fiabilitat, la velocitat, coses d'aquest tipus, on era poc important. Fa uns anys els discs durs duraven més de mitjana que els actuals, perquè hi ha una guerra de a veure qui aconsegueix posar més capacitat a un disc dur. Jo crec que això s'anirà acabant, que es decidirà un tamany estàndard de 500 gigas, un tera, que acabarà sent el de facto, el normal, i a partir d'aquí la guerra començarà a veure quin disc dur dura més anys o quin disc dur va més ràpid. Però segur que anar augmentant la capacitat, al final és molt més lògic tenir un centre, un cervell, el controlem nosaltres o no, on tinguem la informació i la resta siguin doncs còpies per poder-hi treballar de manera més ràpida, però que la gran quantitat d'informació estigui fora. Pensa que una persona normal avui en dia ja acumula uns quants teres, entre fotos, música, vídeo... Clar, això cada cop anirà més. Avui una foto amb una càmera nova potser ocupa 10 megas, quan fa tan sols 3 anys no arribava als 2 megas.
Pau García Milà, aquest iCloud suposa la primera estrena de l'era post-Jobs d'Apple. Com continuarà la companyia després de la mort del seu fundador?
Jo, sincerament, soc dels que creu que continuarà exactament igual, perquè el que més que tot el que ha creat Apple, que jo crec que ha aconseguit l'Steve Jobs, que ho ha fet molt bé, és crear la figura d'un líder de portes cap a fora. Però és absolutament impossible que una sola persona creï tot això. De fet, fins i tot figures rellevants, que també són públiques, el Jonathan Ive, que vull dir, no ha mort tota la creativitat d'Apple, ha mort el fundador, la imatge visible de portes en fora, però com a empresa ha tingut moltíssims anys per deixar la seva manera de fer, que potser sí que els acaba inspirant. És a dir, jo sóc dels que creu que continuarà exactament igual que ara, el que passa que potser els costarà trobar una icona, una figura que tingui tanta atracció pels mitjans i les persones, però és que això ja ho tenen més que aconseguit, i l'únic risc que hi havia gros, que era que el dia que es morís l'Steve Jobs, les accions d'Apple es desplomessin fins a la meitat, bé, ha passat, ja portava uns dies, i sembla que hi ha hagut fins i tot amb ell en vida presentacions que no han agradat, que han fet que les accions baixin més, de tal manera que la companyia segueix, i un dia d'aquests esborraran la portada on li fan una mica el pes a Apple.com i tot seguirà endavant.
Pau, m'agradaria que ho hagués fet el Jordi Basté, però aprofitant que et tenim aquí, m'agradaria anunciar que a partir d'ara el Pau García Milà serà col·laborador del Món a RAC1 en una data que acabarem de concretar, i el programa n'està molt orgullós i molt content que així sigui. Pau, ens veiem ben aviat.
Gràcies, i creieu-me que sóc jo el que n'està orgullós i content, no vosaltres.
És mutu. Gràcies, Pau, bon dia.
Gràcies, a reure.